Són les 5 de la tarda. El Joan Torres el saludem a aquesta hora. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Comentàvem fa poca estona la mort de Lluís Llongueras, un dels grans del país.
Sí, Llongueras ha mort amb 87 anys per un càncer de gola. A banda d'estilista, se'l coneixia com a escultor, pintor i amant de l'art. Era una figura que traspassava fronteres, com demostra el premi de l'associació de perruquers més important del món que va rebre el 2019, l'International Hair Legend. També va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2000. Llongueras va arribar a tenir 120 perruqueries a tot el planeta. Va crear escola amb la seva forma de pentinar i va ser pioner de moltes tècniques de bellesa. En una entrevista al 2016, el Món a RAC1 deia que els grans perruquers, a excepció d'ell, ja havien mort.
Els fons ja han mort. A mi em van donar, i en aquest moment sol, sóc l'últim que encara no m'he mort, dels 3 o 4, que fa 10 o 12 anys, que diu que som els millors, no?
Va assolir l'èxit just després d'obrir el seu primer saló de bellesa al carrer Viladomat de Barcelona el 1958. Amb 80 anys acabats de fer, Llongueras va deixar clar que volia que se'l recordés com un boig per l'art.
Per un tio molt boig i que feia tantes coses que semblava un tio del Renaixement. Que això m'ho heu dit molts periodistes. Però clar, a mi m'agrada tot el que sigui arts. Arts i artesania.
No es va cansar mai de dir que el va convèncer de quedar-se a l'ofici va ser la màgia d'envellir les dones. Al llarg dels anys, Llongueras va mantenir amistats amb desenes de famosos del món de l'art i la cultura, entre els quals destaquen actrius internacionals com Bianca Jagger o artistes com Salvador Dalí. En marxa aquesta hora el Consell de Ministres que aprovarà la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions espanyoles el diumenge 23 de juliol. És l'anunci que ha fet per sorpresa aquest matí Pedro Sánchez d'un avançament electoral amb què el president espanyol mirarà de mobilitzar l'electorat d'esquerres que ahir es va quedar a casa a última hora des de la Moncloa a Madrid. Jordi Armenteres.
Sí, reunió en marxa i ja s'ha anunciat que no hi haurà roda de premsa posterior, un fet inèdit. D'aquesta reunió en sortirà el decret que dissol les Corts. Això significa que la 60ena de lleis que ara s'hi tramitaven quedaran en un no-res. També es dissol la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya. El decret establirà tots els terminis. D'aquí a 10 dies s'han d'haver comunicat les coalicions. Si podem hi sumar, no ho fan, hauran d'anar per separat. Campanya electoral el 7 de juliol, eleccions el 23 i una última data. La nova legislatura arrencarà com a molt tard 25 dies després de les eleccions, el 17 d'agost, el mateix dia dels atemptats a Barcelona i Cambrils.
A tot això, d'aquí a poca estona, a partir de les 6 de la tarda, també es podrien anunciar eleccions anticipades el mateix dia, també el 23 de juliol, a Galícia i Castella i Lleó, dues comunitats controlades pel PP. A Galícia tocarien l'any que ve, però a Castella i Lleó es van fer l'any passat i en aquests moments hi ha un govern inestable del PP amb Vox. I mentrestant a Barcelona, Ada Colau creu que encara hi ha partit per decidir qui serà el proper alcalde o alcaldessa, tot i la victòria de Xavier Trias a les eleccions. Confia que els comuns, Esquerra i el PSC es puguin posar d'acord per conformar un govern alternatiu. L'alcaldessa en funcions ho acaba de dir a les jornades del Cercle d'Economia, on hi ha la Montse Martí.
Sí, davant els empresaris del Cercle, Ada Colau ha insistit que Xavier Trias ha guanyat les eleccions per poc i que confia en les negociacions dels propers dies.
És veritat que el senyor Trias va quedar primer, però per molt poc, i en canvi hi ha una amplíssima majoria progressista de 24 regidors i regidores que seguiré defensant que es puguin posar d'acord, igual que defensaré també que per l'Estat puguin haver-hi acords progressistes que jo sempre que pugui ajudaré a que es realitzin des de la ciutat de Barcelona.
Aquest missatge de Colau arriba després que Esquerra Republicana ha dit aquest matí que no entra dins els seus plans fer alcalde Jaume Collboni.
I ara els esports amb Xavi Rocamora.
En joc la primera ronda de Roland Garros. Aquesta hora Albert Ramos s'enfronta al suís Wawrinka i ara mateix el partit és el 5-7 després que el mataroní hagi remuntat un 2-0 en contra, tot plegat quan som a pocs minuts del debut de Carlos Alcaraz, el número del món que s'enfrontarà a l'italià Cobol. I de la resta de partits de primera ronda destaca la victòria de Novak Djokovic contra el nord-americà Kovacevic en 3 sets. També s'ha classificat per la via ràpida Roberto Bautista, que ha derrotat el xinès Yibing Bu. En futbol, el propietari de l'Espanyol, Cheng Yansheng, ha demanat disculpes aquest migdia a l'afició i ha promès dedicar tots els recursos possibles per poder tornar l'equip a primera. En un missatge institucional ha assumit la responsabilitat del descens i de no haver sabut corregir els errors de les últimes temporades. Pel que fa al Barça, el club blaugrana ha confirmat l'horari de l'homenatge a Sergio Busquets. Serà dimecres a les 8 del vespre al Camp Nou. Precisament, el migcampista blaugrana serà aquesta nit al Tobiràs a partir de 2:15. I en bàsquet, avui el Barça s'estrena als quarts de final de la Lliga ACB amb la visita del València a partir de les 9 i en directe a RAC+1 en una eliminatòria al millor de 3 partits.
Què ha estat això? El cartell del Cap Roc, que és la bomba!
El Festival de Referència de Música Catalana torna a Vic. Els pròxims 16 i 17 de juny, vine a gaudir dels concerts de Zo, Stay Homes, The Ties, Els Amics de les Arts, Buos, Tribade, Joan Dausà, Llàgrimes de Sangre, Jazz Woman i molts més. Vine, que farem jarana de la bona. Compra les teves entrades a cabrorock.cat abans que s'acabin. Jo no m'ho perdo!
RAC 105, emissora oficial.
I pel que fa al temps, encara queden unes hores amb ruixats i algunes tempestes, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que en fer-se fosc aniran desapareixent. Això sí, de cara al vespre podran afectar molts sectors del Pla de Lleida. Demà, després d'un matí tranquil, a partir del migdia i al llarg de la tarda, afectaran de nou el Pirineu i Prepirineu, però també la Catalunya central, el Pla de Lleida i l'interior del nord de les comarques de Tarragona.
RAC RAC 1. Maig de 2021. Gotaborg, Suècia. Aquest dissabte el Barça vol aixecar la seva segona Champions. A les 4, des d'Eindhoven, Barça-Wolfsburg. Una cita històrica que us explicarem des de 2:45 en la narració de Laia Coll, amb Gerard Ballera, Xavi Puig, Jaume Molló, Albert Ferran i els comentaris de Marc Andrés i Soraya Chowi.
Sou les reines d'Europa!
Aquest dissabte, Barça-Wolfsburg, a la conquesta de la segona Champions amb RAC1. Tots som un. La final de la Champions femenina juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Iopro de Danone i Vueling. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts. Saludem a aquesta hora el Josep Maria Martí Rigau, periodista i cronista parlamentari. Josep Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Carles Castro, analista i col·laborador del diari La Vanguardia. Carles Castro, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, ja els varen convidar a que ens acompanyessin aquest 29 de maig. Semblava lluny aquestes coses d'avui, d'aquí el 29 de maig, doncs ja han passat les eleccions. I ja estem de ple en el que és el post-maig. Un post-maig que, per començar, si els hi sembla, m'agradaria conèixer la seva impressió del que ha convocat aquest matí, sense que crec que poca gent s'esperés, Pedro Sánchez, eleccions pel proper 23 de juliol. Ho he dit bé, no? 23 de juliol, sí. No sé, qui comença? Josep Maria Martí Rigau, a veure.
Encantat de la vida. Mira, jo quan estudiava llatí a l'Eneida hi havia una frase que sempre em va quedar gravada i m'agradava molt, de Virgili, de l'Eneida, que deia audentes fortuna iubat. I me la vaig memoritzar. Això què vol dir, traduït? Era llatí, això. La sort ajuda els que tenen audàcia, els valents, els decidits. I Pedro Sánchez, tota la seva trajectòria és això. Fa uns salts de cop que dius, home, però és increïble. I fins ara se n'ha sortit de tot. Recordem que el mateix PSOE, el mateix el partit seu, el va apunyalar, metafòricament, evidentment, dues vegades. Se'n va sortir, va agafar el seu cotxe, se'n va anar... Però... O sigui, se n'en surt de les coses. Aquesta jugada és molt arriscada i no sé com li sortirà, però realment... Ara, jo m'he apuntat dues o tres cosetes que segur que el Carles Castro completarà i ompliran, però dues o tres coses que penso que és una de les consideracions que haurà fet per fer una cosa tan poc insòlita. Per exemple, les portades dels diaris digitals, dels diaris de demà, dels noticiaris, no sortirà la gent del PP celebrant que és el que li tocaria, la Ayuso, no, sortirà convocatòria, ja està sortint, eleccions, Pedro Sánchez, tal i qual, una.
Sí, sí, una notícia, ah, una notícia ha tapat l'altra, sí, això està clar.
Després, a veure, els ajuntaments s'han de convocar tots, s'han de constituir, perdó, el dia 17. Això va ràpid. Però les comunitats autònomes on han guanyat i on no tenen majoria absoluta, o sigui, Madrid queda al marge, però les altres, la majoria de les altres, que necessitaven i que ja donaven per fet ahir un pacte amb Vox, ara els hi perjudica. Perquè si Feijó, o sigui, si el PP constitueix les comunitats autònomes, que repeteixo, no han d'acabar el dia 17 de juny, sinó han de poder haver-hi dos mesos de marge de negociació. Si ara el PP ja fa la Constitució i el pacte oficialitza pactes amb Vox, això és contraproduent per ells de cara a les generals. I, bueno, hi ha alguna... No sé, i evidentment evita 6 mesos d'una agonia, perquè, és clar, la desmoralització que ahir va entrar en el PSOE, de plom, això ha aguantat 6 mesos, hauria estat molt dur.
Ara que hem parlat fa una estona, fa mitja hora, 3/4, amb l'Enric Juliana, deia una cosa, que el sanchisme, el concepte aquest del sanchisme que ell ha posat com a referent la dreta, que ara ja és un, allò que teníem que estar ja a coixa i derribo, és a dir, i a més feia el paral·lelisme de que hi ha francotiradors a tot arreu, és a dir, que l'enderroc és permanent, no? Potser per això ha volgut evitar d'aquesta manera convocant eleccions. No sé com ho veu Carles Castro a partir del que ha estat, ho hem de dir així, una gran victòria a molts llocs del Partit Popular, aquest pas que ha fet Pedro Sánchez, i de quina manera en pot sortir beneficiat, o és indiferent perquè el PP ho té ara mateix tot molt ben encarat, PP i Vox, per formar govern.
A veure, jo crec que estem davant d'un cas de manual de fer d'això que es diu en castellà hacer de la necessitat virtut, no? I d'alguna manera aquestes eleccions, tenint present això que vostè mateix comentava del sanchisme, d'aquesta imatge negativa associada a un govern que, en canvi, les seves polítiques tenen suport amplíssim segons totes les enquestes i tal, és a dir, que d'alguna manera el que s'ha produït en relació a aquest govern és que la gent ha de dir, perquè és lògic que si et donen ajuda, si et donen beques, si et donen una sèrie de coses, si et pugen les pensions un 10%, doncs que estiguis d'acord, no? Però, diguem-ne, hi ha com una discrepància amb el com ho fa, és a dir, amb quin tipus d'aliats, que això evidentment ja s'ha comprovat que és una cosa una mica tòxica en alguns casos i tal, no? I aleshores, d'alguna forma, aquestes eleccions, el que han expressat per part de la dreta, una supermobilització en contra d'aquest model de governança, i per part de l'esquerra una certa desmotivació, perquè tot i estant-hi d'acord amb el que es fa, no s'està d'acord amb com es fa i amb qui es fa, és a dir, amb aquest tipus d'aliats, siguin els separatistes catalans, si em permeten entre cometes, no? O siguin els antics, diguem-ne, amics de la banda terrorista ETA. Aleshores, d'alguna manera, vist una mica retrospectivament, diries, aquestes eleccions actuen com una mena d'airbag. És a dir, donen sortida a totes aquestes tensions, deixen que la dreta s'esbravi, deixen que l'esquerra, doncs, una mica frívolament digui, bueno, doncs escolta, com no ens agrada com ho fas, doncs et castiguem d'aquesta manera, però ara sí que amb aquesta anticipa electoral, amb aquesta anunci electoral, el que fa és posar-los davant del mirall i dir, bueno, escolta, ja s'heu quedat tranquils, ja heu expressat el malestar amb aquest tipus d'aliances que tinc, etcètera, etcètera, però vosaltres mateixos ara el que anem és amb les coses serioses i tal, no? I si em permet, per acabar d'ajustar una mica aquest marc que crec que explica, diguem-ne, les virtuts que pot tenir aquest avanç electoral, jo li diria que és evident que la imatge que es dona al mapa és demolidor, és devastador, però els números no ho són tant. És a dir, tenim present que han votat gairebé 4 milions de persones menys que en unes generals. El PSOE i els seus aliats de l'esquerra han perdut 1 milió de vots. És a dir, van treure 9 milions de vots a les municipals del 2019 i ara han tret en total uns 8 milions. El PP, Vox i companyia van treure uns 8 milions de vots fa 4 anys i ara han tret 9 milions de vots. És a dir, la distància entre blocs és d'un milió de vots. I la distància entre PP i PSOE, malgrat aquest mapa tan blau que es mostra, és de 3 punts. Amb això, si es mantingués en unes generals, és que ni tan sols estaria clar que poguessin tenir majoria absoluta la dreta. I fins i tot, a lo millor, segons com reaccionés...
Però comptant Vox o sense comptar Vox?
Sí, comptant Vox.
Comptant Vox, sí. No està clar.
No està clar, no està gens de clar. És a dir,
perquè és interessant això, perquè des d'un altre punt de vista es veu diferent, no? El mapa blau, la caiguda de comunitats referents que eren com pel País Valencià, les Illes Balears, és a dir, tot aquest seguit d'inclús Extremadura, no?
En aquest sentit, perdoni que introdueixi un altre factor, no? És a dir, el nivell d'airbag i de càstig, diguem-ne, no? De vàlvula d'escapament és tan brutal que ja no és una qüestió, diguem-ne, només estètica, és una qüestió que fins i tot numèrica, és a dir, estadísticament crida molt l'atenció, perquè resulta que els governs autonòmics millor puntuats són aquells on el PP, governats pel PSOE, són aquells on el PP ha tret millor resultat, gairebé menys els governs pitjor valorats, que és on el PP ha tret fins i tot majoria absoluta, com és el cas de Madrid.
I com s'entén això?
Bueno, s'entén perquè, diguem-ne, en primer lloc, la gent no percebia aquestes eleccions com unes eleccions amb les quals, diguem-ne, es jugaven els grans temes, no? La sanitat, les pensions, etcètera, etcètera, no? I després perquè, diguem-ne, la dreta, molta habilitat, ha sabut vendre un relat que connecta, diguem-ne, amb les emocions, amb la identitat de la gent. Això aquí a Catalunya ho coneixem molt bé, el tema de la identitat, a on ens ha portat, fins i tot a cometre alguns errors, alguns desastres en algun cas i tal, no, allò, altres vegades provocats evidentment per reaccions externes i tal, no, però això existeix a tot arreu. I a nivell del conjunt d'Espanya hi ha una identitat que és transversal, no? Que pot ser amb la dreta, aquesta identitat espanyolista, centralista, diguem, uniformista, és més intensa, però que amb l'electorat de centre-esquerra i d'esquerra, de les Espanyes profundes, doncs també hi és. I si no l'expressen de manera tan agressiva, l'expressen de manera passiva perquè els incomoda, ja dic, que el govern aprovi les coses amb els separatistes, entre cometes, i amb els antics amics de la banda terrorista.
Bueno, aquest és el missatge que el PP ha llançat, que Díaz Ayuso és l'exponent principal i que ha calat, tens raó. Però mira, amb el que estava comentant el Carles Castro, jo crec que avui també Pedro Sánchez ha fet una altra cosa en clau més interna del PSOE. Ha reafirmat el seu lideratge o ha tallat qualsevol possibilitat de qüestionament intern, ell té experiència amb això, perquè ja ha tingut problemes altres vegades, dient una cosa, de més. Em sap greu, assumeixo tota la responsabilitat i em sap greu que presidents de comunitat i alcaldes, és que és el que estaves dient tu ara, que ho han fet molt bé i per culpa meva segurament ara han perdut les eleccions i per ella la seva continuïtat, o alguns ja no tindran la seva continuïtat. En conseqüència, per això demano les eleccions, perquè això ja és... Vinga, o sigui, jo sóc... D'aquesta manera, ell es reforça internament. I... lligat també amb això, a veure què passa, quan, abans he comentat, sí, li dificulta molt en aquests moments en el PP publicitar o fer ja de manera ja absolutament pública i irreversible pactes amb Vox, perquè això, esclar, electoralment seria utilitzat, lògicament, pels socialistes en contra de la dreta. Però és que si passa això, ens enfrontem a les eleccions del 23 de juliol encara amb el poder prorrogat que hi ha ara. I escolti, Extremadura, vostè ara, Toni, sí. Toni, ara parles d'Extremadura. Extremadura està així, la pot perdre. No és el mateix. No, dic de tu, no parlo de tupinada, però en general no és el mateix que les eleccions, per posar l'exemple d'Extremadura, n'hi ha molts altres, que qui ho organitzi tot i qui sigui allà remenant la cirera sigui del teu partit, encara estigui en funcions. Que no que sigui de PP i Vox, que facilitat cap.
Entrem en matèria amb el que és el terreny català, perquè l'avançament de les eleccions espanyoles tindrà moltes derivades, i entre elles, això que dèiem, els possibles pactes per la formació de governs municipals. Comencem per Barcelona i després parlarem del que ha passat a Girona, Lleida i Tarragona, que crec que han anat saltant les sorpreses una rere l'altra. En el cas de Barcelona, els Xavier Trias, 11 regidors, o 11 regidors, tot i que vostè deia 13, però al final em va treure...
No, però vaig guanyar o no vaig guanyar?
Això sí que és veritat, va guanyar. Que el situen a la rampa de sortida, i després la resta, recordem-ho, 11 Trias, el Partit Socialista amb Collboni, 10, i 9 amb Barcelona i Comú, que això es parla de que hi ha uns vots que fluctuen, veurem finalment si això es confirma o no. L'anunci de Pedro Sánchez pot afectar les negociacions, Josep Maria Martí?
Doncs és possible que sí. És possible que sí, perquè això jo
per crec
que ho canvia tot. Entre altres coses, perquè pot haver-hi una nova... són hipòtesis, perquè, esclar, que anem tan de pressa, pot haver-hi una nova prioritat política, per exemple, per Ada Colau. Jo, francament, a Ada Colau, ara ho comentàvem aquí abans d'entrar també amb el Carles, sincerament, Ada Colau, si queda finalment la tercera, com sembla, no, de les eleccions...
Tot i que hi ha una distància de 140 sí, i pico vots, sí. Aquí es parla d'encara falta el vot per correu, bueno, acabada...
Algun vot... Si és la tercera, no podrà ser alcaldessa, és impossible. Llavors, jo, Ada Colau, escolta, entraràs a favor, en contra, però és una figura potent, no?
Sí, tant.
En conseqüència, jo de regidora de l'oposició o de regidora de l'equip de govern, però amb Collboni president, un altre, no, francament no la veig.
Si veieu Collboni la... d'alcalde, vol
dir. Ai, perdó, president, sí, sí. Alcalde, president de la corporació, alcalde. Si veieu la campanya electoral, i un temps abans també, però especialment a la campanya electoral, escolta, la seva més que concomitància amb Yolanda Díaz ha sigut extraordinària. Sí, sí. Yolanda Díaz ha vingut diverses vegades.
Tot i que Yolanda Díaz, abans fèiem el comentari, no és una dona que porti sort allà on dona el seu recolzament, perquè va anar amb Alexis Tsipras, sí, a Grècia, va perdre les eleccions, i ha estat recolzant a Ada Colau i tampoc li ha portat molta sort, per no parlar del seu partit Sumar, sí, amb Podemos, que ha estat un desastre.
Ni sumen ni poden, no? Sí, però jo considero que és una bona candidata.
No, això és evident i amb això
coincidim. Igual que Díaz Ayuso. Escolti,
sí. Aleshores, a veure, vostè m'ha dit que sí que condiciona. De quina manera condiciona? A veure.
Sí,
però... Perquè aquí es parla de reeditar el pacte de les esquerres.
Sí.
Collboni va dir una cosa, però ara ja en diu una altra, allò clàssic. Miri, dels polítics.
Jo crec, bàsicament, per centrar-ho en dues coses. Estàvem parlant de Colau, a mi no m'estranyaria que si no pot ser alcaldessa i si les coses estan com estan ara no ho serà, Ada Colau no continuarà l'Ajuntament i tindria una sortida elevada, jo crec que podria ser perfectament proposada per Yolanda Díaz com a cap de llista de la nova, del nou projecte aquest pel 23 de juliol de Barcelona. Això és no m'ho ha dit ningú, però és una conseqüència que podria ser lògica. Aleshores, esclar, si no hi ha la figura de Colau, qui ocupa el lloc de Colau? Janet Sanz? O, clar, és
per
que no,
exemple?
Sí, però no tenen el carisma, la força o la potència d'Ada Colau. Aleshores, jo
crec que això debilita. O Jordi Martí.
Sí, però tampoc, és que tampoc. Això per una banda. Jo crec que en aquest sentit, doncs, clar, pateix una mica la possibilitat d'acord amb Collboni. Avui hem sentit a Junqueras i ahir i avui també hem sentit a Maragall dient que no ho faran. Per què? Perquè és que si Esquerra Republicana
crec que
ha rebut bastant en aquestes eleccions i en els llocs on va fer aquests pactes tipus Figueres, tipus Tàrrega, tipus Sant Cugat i altres llocs, Tàrrega que va pactar Esquerra amb socialistes, amb la CUP i amb no sé què més per apartar Junts, resulta que Junts ha sortit super reforçat. Aquests dos llocs que li he dit, Sant Cugat i Figueres, són dos exemples, i veus que l'electorat acaba castigant això. Home, si ara Esquerra, que ja ha quedat debilitat, fes alcalde a Collboni, jo sincerament crec que políticament, a part del que puguin pensar ideològicament, políticament no els interessa perquè podrien veure's encara més castigats.
Però a dia d'avui no suma, aquí no suma ningú.
Sí, però és que les eleccions municipals tenen aquella singularitat que el dia... Ara, han de passar 20 dies. El dia 17, que és un dissabte de juny, o sigui, d'aquí a dues setmanes i mitja, s'han de constituir. Si algú té, en les cases de Barcelona, si algú té 21 regidors que els recolzen, és alcalde. Si encara estan a que sí que no, automàticament és alcalde el de la llista més votada. És com allò... sí, hi ha un partit en pròrroga, però que no hi ha penals al final, sinó que el que va tenir millor classificació automàticament és el que guanya. Això jo crec que és un avantatge. I això és una cosa que sempre que... Si Esquerra s'ho pensa, no és això, o sigui, Ada Colau, els comuns amb Collboni tampoc sumen 21, al final, per eliminació, automàticament...
Hola, 1, 2, 3, 4, hola.
Li pregunto a Carles Castro sobre... el que seria el que han estat els resultats de Barcelona, no? Les enquestes, fins i tot la nit electoral ahir donaven les primeres enquestes, totes a Ada Colau que guanyava. Després els primers recomptes Jaume Collboni i finalment ha estat Trias. Què ha passat aquí? Hi ha hagut vot ocult o què és el que ha passat aquí?
És possible que hi hagi vot ocult. Hi havia algunes enquestes que donaven avantatge a Trias, no un avantatge substancial. Hem de ser conscients que estem parlant de quantitats molt petites. Bueno, vostè mateix recordava ara que entre el segon i el tercer estem parlant de...
De 100 i escaig
vots. Això és indetectable per qualsevol enquesta, però és que fins i tot la diferència entre el primer i el segon, que ja és uns milers de vots, no? Però també és molt difícil de detectar. No? Llavors, jo crec que hi havia dos factors dos, un a priori i un altre a posteriori, que avalaven la hipòtesi de que Trias guanyés. El factor a priori era el factor, diguem-ne, candidat, era un candidat més sòlid, més experimentat, amb més prestigi, i per tant tenia més possibilitats de recollir, si no el vot anticolau, el vot útil nacionalista anticolau, i així ha passat, perquè Esquerra i ells han invertit els resultats, és a dir, pràcticament el resultat que va treure Junts el 2019 és el que ha tret Esquerra ara, no? I el resultat que va treure Esquerra el 2019 és el que ha tret ara Junts amb un regidor de més, no? I ja a posteriori, un cop les enquestes, i fins i tot ahir a la nit, a primera hora, amb l'enquesta aquesta de la Forta, que donava Colau guanyadora, a mi hi havia una dada que m'ho desmentia, i eren les dades de participació territorial per barris. Els barris més conservadors tenien una participació més alta, i els barris, diguem-ne, normalment d'esquerres, tenien una participació més baixa, i en conseqüència, doncs era previsible que això, diguem-ne, tingués un impacte. Amb el cas de la Forquilla de Trias tirant cap amunt, i amb el cas de les forquilles de regidors dels altres tirant cap avall. I per completar, si em permet, sí, la interpretació que ha fet en Josep Maria, que em sembla que és absolutament certa, és a dir, perquè les dades són les que són. És a dir, tu necessites 21 regidors per poder imposar un candidat que no sigui el més votat. El més votat és en Trias. Comuns i socialistes sumen 19, els hi falten dos. No crec que amb aquesta situació d'unes eleccions generals dins de 4 dies s'arrisquin a recollir vots exòtics com podrien ser els del PP, a diferència del que va passar amb el senyor Valls el 2019. Per tant, el més probable és que a curt termini, no sé després, perquè governar un ajuntament de 41 regidors amb 11 és molt complicat, tinc la impressió que a curt termini serà Trias, no sé si amb algun tipus d'acord tàcit amb Collboni, no sé quin tipus de... La política fa, diguem-ne, estranys companys de llit i fins i tot estranys desenllaços, i podríem trobar-nos amb un pacte Junts-PSC com el que hi ha a la Diputació, que pogués passar fins i tot per un repartiment d'alcaldia, no ho sé, però en aquest moment, diguem-ne, que el que està és en joc unes eleccions generals, el més probable és que no es mogui res, i estic totalment d'acord en que Esquerra no mourà un dit ni s'implicarà, diguem-ne, en un tripartit.
Ara que parla d'Esquerra, i ara anirem amb Girona, Lleida i Tarragona, el desgast d'Esquerra és molt considerable a totes les demarcacions. Sembla que li hagi passat factura doncs, la gestió o la política, l'ideari polític que ha tingut, no? Fins a quin punt li ha passat factura? Perquè ja dona la sensació que molts vots d'Esquerra han tornat al PSC o no sé, a veure on han anat a parar aquests vots.
A veure, en realitat el sobiranisme en general ha estat castigat. I aquí vaig fer una mica de Carles Castro i anava seguint i les dades de participació. No avorrirem tot el patracol, però és que això jo crec que és prou significatiu. Les dades de participació a les eleccions es donen a les 2 de la tarda, a les 14 hores, i a les 6 de la tarda. Jo vaig fer aquí uns quadros de participació a Catalunya, Espanya, Espanya, Barcelona, i a les 2 ja vaig veure que Catalunya era un 3,5% més baix, però llavors vaig concretar una mica més i vaig anar a llocs amb fort arrelament independentista, i vaig agafar Vic i Girona, com podria haver agafat uns altres, i veia que hi aquella 7 punts, a Vic i Girona aquella 7 punts, i ja vaig dir, hòstia, el sobiranisme no està votant, però és que a les 6 de la tarda Girona ja estava 10 punts per sota i Vic 12 punts per sota. Així és impossible que les eleccions les guanyés ni Junts ni Esquerra.
És a dir, que no van anar a votar.
No van anar a votar. Això no vol dir que s'hagi acabat, que algú farà aquesta interpretació. S'ha acabat l'independentisme? No ho sabem, però el que és segur és que no van anar a votar, perquè, a veure, és una essència exacta, però crec que és bastant aproximada, perquè si busques Vic, hi ha una sèrie, Berga, hi ha una sèrie de llocs que busques i veus que baixa molt, molt més la participació allà que a altres llocs, dius, carai, aquí passa alguna cosa. I, per exemple, el meu municipi, ho poso com a exemple de que per què Esquerra va caure tant i Junts tampoc va guanyar les eleccions. Per què? Doncs miri, ahir vaig anar a votar a Sant Cugat, no?, al meu poble. I, esclar, allà resulta que hi havia 8 llistes d'aquest àmbit independentista. I, esclar, i la gent, i el teu entorn i tal, et diuen, però escolta, però quin catxon deus aquest? És que no sé qui ha votat. Hi havia, a part dels tres grans, Junts, Esquerra i CUP, es presentaven, potser me'n deixo algun, perquè parlo de memòria, es presentava el PDeCAT, el PDeCAT, que per exemple a Valldoreix varen fer pacte, però a Sant Cugat no. Bueno, PDeCAT, Convergents, que és aquella escissió del germà Gordó, Independents, que la veritat no sé que surten d'aquest món, però no sé qui són. El Front Nacional de Catalunya. És clar, dius, home, però com és possible això? És clar, i la gent està poc motivada, i a sobre Esquerra està patint el desgast de governar amb 33 diputats, que això és molt complicat. I per acabar d'això, l'últim ple abans de la pausa de les eleccions vam tenir un exemple de la fragilitat d'Esquerra Republicana en aquests moments, que la sequera crec que tothom està veient, conscienciat, ara ha plogut una mica, però fa un mes era dramàtica la situació. El president Aragonès va impulsar una reunió per lluitar per la sequera, buscar punts comuns. No hi havia manera de que arribessin a cap acord. Mira que era una cosa clara el tema de la sequera. No hi havia manera. A l'últim ple, un mes després d'iniciar aquests contactes que havien acabat amb res, a l'últim ple presenten un acord PSC i Junts sobre la sequera, ells dos. Esquerra què ha de fer? Bueno, Esquerra, el govern i Esquerra, què ha de fer? Afegir-s'hi. I això jo crec que és una demostració claríssima de la fragilitat parlamentària que en aquests moments té Esquerra Republicana. I parlem d'una cosa que escolta, que no hi ha d'haver gaires problemes, perquè era la sequera, un problema puntual però molt greu. Doncs si amb un tema tan clar passa això i veus que llavors s'ajunten Junts i PSC i aquest és el document que hem acordat nosaltres dos, i Esquerra què ha de fer? Afegir-s'hi, perquè si no es queda fora i encara ho hauria entès menys la gent. Doncs aquestes coses al final tenen penalització.
No sé com ho veu Carles Castro, aquesta davallada d'Esquerra, quina lectura numèricament en podem fer? Veure, què ha passat aquí?
El vot independentista, que no és només, diguem-ne, el d'Esquerra, perquè hi ha hagut altres sigles que també han patit, no? Ha perdut, en relació al 2019, gairebé 350.000 paperetes. No està malament, amb unes eleccions amb les quals ha votat mig milió de persones menys a Catalunya.
Han votat mig milió menys i ha perdut 350.000 votants.
És a dir, que el gruix de les pèrdues estan bastant localitzades en aquest sentit i tal, no? Jo crec que és evident que Esquerra, diguem-ne, paga un peatge més car per governar amb aquesta situació de precarietat que ho fa, per haver fet una aposta més realista, diguem-ne, no?, de pragmàtica, de pactar amb el govern, etcètera, etcètera, no? Però jo tinc la impressió de que el problema de l'espai independentista és un problema, diguem-ne, de decepció col·lectiva davant d'unes expectatives que no s'han complert, no? I aquesta decepció es tradueix paradoxalment en una desinflamació, seguint aquest criteri clínic tan pintoresc, no? Una desinflamació independentista que alhora, curiosament, coincideix amb un manteniment de la inflamació espanyolista. I per què dic això? Perquè vostè em deia, ara li preguntaré per les altres capitals. Bé, tret de Girona, si es fixen a les altres capitals, el que hi ha, i ara estic simplificant, sí, el que hi ha és una inversió de majories. És a dir, hi havia, per exemple, a Lleida i fins i tot a Tarragona, si comptava amb els comuns, hi havia una majoria, diguem-ne, independentista, en fi, sobiranista i tal, i ara en aquest moment hi ha una majoria, diguem-ne, contrària a la independència. És a dir, que serà alcalde el més votat, que en el cas de Lleida és el candidat del PSC, que havia estat alcalde precisament, no? En el cas de Tarragona serà el candidat del PSC. En el cas de Girona és més complicat perquè hi ha un mapa més fragmentat i tal, no? Però, en qualsevol cas, això el que ens demostra, d'alguna manera, és que l'espai independentista, fruit, diguem-ne, d'aquesta frustració d'expectatives, de la divisió interna, de la fragmentació, diguem-ne, galàctica que vostè, senyor Martí, explicava i tal, no? Doncs està en una situació de reflux que, evidentment, no vol dir que ni que desaparegui ni que estigui mort. Pot estar hibernat i pot despertar-se en qualsevol moment. I aquí, tornant amb el tema a Barcelona, volia afegir un apunt, no? I no és per ficar el dit a l'ull a ningú i tal, no? Però fixin-se que el PSC ha capitalitzat fins i tot moltes ciutats, Reus, que portava anys sense governar, Vilafranca, Vilanova, no? Ha capitalitzat, diguem-ne, aquesta situació i s'ha posat al capdavant, no? A Barcelona no, i aquí sí que, igual que parlàvem que Trias tenia, diguem-ne, el superàvit o diguem-ne, el factor positiu de ser un candidat amb molta atracció electoral, en el cas de Barcelona jo crec que el factor candidat, en el cas dels socialistes, ha estat determinant perquè no pogués capitalitzar el desgast, diguem-ne, de la mateixa Colau. Li ha tret vots, però no masses, no?, perquè estan pràcticament empatats, no? I, en canvi, Trias sí que ha estat un candidat competitiu, almenys amb el seu espai, diguem-ne, sobiranista.
Jo vaig tenir una impressió, i no sé com compartiran els meus col·legues aquí, meus companys de tertulià, que tornàvem a l'any 2011. És que la situació em va recordar molt a el que era l'any 2010, 2011, 2012. Recordem que el 2010 va haver la sentència de l'Estatut, el 2012 la primera gran diada va començar el procés, vaja, el procés. Mira, el 2011 en Trias era l'alcalde de Barcelona per Convergència en aquell moment, sí, sí, no? Perquè era la primera vegada. El PSC tenia un domini absolut de les grans ciutats catalanes, tenia una gran potència d'influència, una gran influència a les àrees metropolitanes i a les grans, a les ciutats més grans, a part de les quatre, de les capitals, a les ciutats grans. A nivell d'Espanya, el PSOE no seguia aquesta tendència tan bona del PSC aquí, sinó que el PSOE anava de davallada. És que és com ara. I el PP estava
aixecant
el cap. I a Madrid, doncs, la premsa i tot això, doncs, de què parlava? Canvio de ciclo, canvio de aires i tal i qual. Jo vaig veure una situació molt, molt semblant, i ahir, no sé si podem dir ahir s'acabava, repeteixo, no l'independentisme, el procés, tal com el vam conèixer, potser es va tancar un parèntesi a un cercle. Jo vaig tenir aquesta impressió, no sé què penseu vosaltres, però...
Jo volia preguntar què ha passat, el canvi de tornes que hi ha hagut tant a l'Ajuntament de Lleida, manava Esquerra Republicana, l'alcalde, aquí hi ha hagut un canvi que aquest sí que ha estat significatiu, Partit Socialista de Catalunya, 9 vots, 9 regidors, Partit Popular, 5 regidors, Esquerra, que s'ha quedat amb 5, Junts amb 5, l'entrada de Vox, que ara en parlarem, i Comuns de Lleida, que s'ha quedat amb un diputat. I a l'Ajuntament de Tarragona, si fa no fa, també ha passat una mica el mateix. 9 regidors al PSC, 6 Esquerra Republicana, Partit Popular 4, Vox 3, Junts 3 i el TGNP s'ha quedat amb 2. La pregunta és... aquest canvi de tornes, a què consideren que és degut? Hi ha hagut desgast de la gestió dels governs d'Esquerra Republicana? No han sabut treure profit de la seva gestió al capdavant d'aquestes alcaldies? O quina explicació hi ha? Perquè és que més s'ha produït, excepte a Barcelona, a les altres demarcacions. A Girona ha passat el mateix. Sí. Hi ha hagut un record del que va ser alcalde Joaquim Nadal i després Anna Pagans.
Miri, si em permets començar només una cosa i després...
És com si la gent hagués dit, saps què et dic? Tornem als orígens perquè sí, l'invent no ha acabat de funcionar. Sí, la sensació que ara jo sóc un ignorant d'aquesta matèria.
Per mi Tarragona és una mica diferent perquè l'espanyolisme i la dretanització és molt espectacular. Miri, el cap de qui ha guanyat i serà l'alcalde, des del PSC, a les anteriors eleccions municipals, era el cap de llista de Ciutadans. A la seva llista hi anaven dues persones que eren del grup de Ciutadans. Ciutadans ara s'ha presentat pel PSC i tal, però esclar, una línia molt, molt catalanista o independentista com l'alcalde Joan Miquel Nadal, no la tenien, no? Però és que si mira els resultats de PP i de Vox a Tarragona, fan una pujada extraordinària. Ara la xifra exacta no la parlo de memòria, però em sembla que són 4 i 3 o 5 i 4. PP, em sembla que treu 5, no, a Tarragona? Una barbaritat.
El Partit Popular a Tarragona, 4.
4. 4. I Vox, 3.
I Vox, 3, correcte. 4 PP, 3 Vox.
No hi eren aquests, eh?
Vox que s'ha col·locat a 3 de les 4 demarcacions. A Barcelona amb 2, sí, sí. Sí, sí. A Lleida amb 2 i a Tarragona amb 2. A Girona no. A Girona, 1.
A Girona tenen uns.
Un, correcte.
No sé si és la llei del pèndol.
No, ha entrat a tot arreu. Sí, sí,
sí, sí, a tot arreu. No sé si és la llei del pèndol o...
Això també en política ens en podria parlar el Carles Castro,
sí, sí,
no?
Sí, per això.
La llei del pèndol.
Jo volia dir-ho de Tarragona perquè a mi m'ha cridat molt l'atenció, Tarragona. Sí.
No, el que passa és que, a veure, és evident que hi ha una responsabilitat dels alcaldes que han estat al capdavant de les ciutats durant aquests 4 anys, que no han estat capaços de capitalitzar la seva gestió, de ser, diguem-ne, contemplats com uns alcaldes, diguem-ne, carismàtics i tal, no? En fi, jo recordo el cas, per exemple, de Granollers, que és una ciutat que sempre, diguem-ne, amb les autonòmiques votava clarament nacionalista i que, en canvi, li donava majoria absoluta al Josep Mayoral, que era socialista, no? Per què? Perquè era el prototip de l'alcalde ideal, és a dir, l'alcalde que va pel carrer, ara aniria amb una tablet, però en aquell moment anava amb la llibreta i atenent els veïns i prenent nota, etcètera, etcètera. Això, per una banda, es veu que els alcaldes d'Esquerra, que van tenir l'ocasió de governar Lleida i Tarragona, no han sabut fer-ho. Després, clar, evidentment, hi ha un factor que és aquesta onada que parlàvem de decepció, de desinflamació independentista, no? D'això, bueno, doncs, ens heu decebut, per tant, aquí us quedeu i tal, i això és una onada que de vegades arrossega la gent. Per exemple, el PSOE ha guanyat a Valladolid, l'Òscar Puente, perquè és considerat un bon alcalde, però en canvi perdrà l'alcaldia perquè sumaran PP i Vox, no? I aquí és evident que la onada, diguem-ne, de dretanització i d'espanyolisme, doncs, se l'han dut. Dit això, jo abans parlava de que alhora, o paral·lelament a la desinflamació independentista, teníem una inflamació espanyolista, identitària, xenòfoba, atenció, eh? I no parlo per parlar ni per fer buenisme, sinó al contrari, per intentar, diguem-ne, establir un diagnòstic del que ens ha passat. Vostè recordava, i en Josep Maria també, que no és només que han entrat PP a Girona, a Lleida, a Tarragona, amb força. És que també ha entrat Vox.
Exacte.
També ha entrat Vox. I aleshores, això què vol dir? Això vol dir que hi ha un segment de la societat que el tema immigració el té absolutament, diguem-ne, desquiciat. El té, diguem-ne, en algun cas amb raó, perquè hi ha barris de Badalona que sabem que són molt problemàtics a nivell convivencial, en altres casos més una cosa més paranoica i tal, però que és un factor que està aquí. I això explica, per exemple, doncs, que no només el PP hagi entrat, sinó que Vox hagi entrat, i justament, fixi's, amb el mateix percentatge de vot conjunt del bloc, diguem-ne, que diríem espanyolista, PP, Ciutadans, Vox, ara que el 2019, és a dir, no han pujat, simplement, diguem-ne, han concentrat vot, l'han repartit d'una altra manera, etcètera, etcètera. I per parlar, o per confirmar, perdonin, aquesta senyal que jo poso amb el tema immigració, que segurament no està prou ben gestionat per als partits convencionals, vull recordar dos casos que hem de parlar i els hem de treure aquí. Ripoll.
Ja sé quins.
Ripoll. No, però són dos casos antagònics.
És brutal.
No, però són antagònics, perquè Ripoll guanya una cosa que es diu Aliança Catalana, que són independentistes, però atenció, contra la immigració. Contra la immigració. Vale. I Badalona, que el García Albiol arrasa.
Sí, majoria absoluta de García Albiol.
No cal ni Vox ni cal res. És a dir, ell...
18 i el segon 4. És una pallissa antològica.
Vale. Per tant, això vol dir que els temes d'identitat relacionats amb la immigració, tant, diguem-ne, efectes dels foranis com efectes, diguem-ne, de les baralles interterritorials que tenim al conjunt d'Espanya, doncs és un factor de pes que ni uns ni els altres han sabut, diguem-ne, contrarrestar o neutralitzar amb arguments racionals, menys emocionals, etcètera, etcètera.
El cas de Ripoll és aquesta, la diputada es diu Sílvia Orriols, si m'ho
recordo.
Sílvia Orriols. Estava al front...
Que quan la sents no deixa indiferent,
No deixa indiferent, però ho ha centrat tot, com certadíssimament deia el Carles Castro, amb el tema de la immigració. Recordem que Ripoll va ser el bressol dels atemptats de Barcelona, no? I a partir d'aquí és quan ella comença realment a manifestar-se. Ha tret sis regidors, i no ho sé, no vull aventurar, però m'imagino que faran un cordó sanitari, o no ho sé què faran, però ha guanyat. Aleshores, si després s'ajunten tots, dreta, esquerra i el més allà, no sé què passarà. Però tenim l'exemple que també parlava el Carles Castro, Badalona. A Badalona, en el García Albiol, des de fa tres legislatures municipals, li estan fent de tot, el fi, que s'ajunten tots.
Bueno, li van trobar els papers aquests on va sortir el seu nom, papers de Panamà, i va haver de dimitir.
Tot el que vulgui. Després, i al final ara ha fet una campanya no ideològica, no. Escolti, Badalona, però en el fons tothom sap que el tema de la immigració està dins, i l'ha votat. Jo tinc coneguts i saludats a Badalona, gent del món independentista, gent del món de l'esquerra, gent del món de comuns, iniciativa, que em diuen, és que sota, per l'alcalde el voldré. Clar, com que no visc a Badalona, no em conec molt bé aquesta realitat, però això passa, és que si no surten els números. És que el que ha quedat segon a les eleccions, 4, ell n'ha fet 18, i el que ha quedat segon, 4, era l'actual alcalde. I l'anterior alcaldessa, un, que era la Dolors Sabater. Sí.
Potser Dolors Sabater i l'actual alcalde del Guijarro, aquestes candidatures, el que crec que haurien de fer de tant en tant és reflexionar sobre el que passa a Badalona i quin és el que opina la gent de Badalona. Perquè aleshores sempre estem amb el mateix, sempre estem estigmatitzant García Albiol. Exacte. Però en aquest cas els ciutadans de Badalona en una gran majoria el voten. Ens agradarà o no ens agradarà? Però aquesta és la realitat, a més una realitat reiterada, repetida, perquè no és la primera vegada ni la segona. Però com que estigmatitzem García Albiol, i aleshores no entenem com la gent el vota. Doncs potser la pregunta que s'haurien de fer aquests partits és per què el voten.
I bueno, és que si permet que digui una cosa políticament incorrecta i que segurament...
No, dic perquè a vegades, clar, sí, sí, és molt dolent. Bueno, però potser és l'únic que contacta o arriba a la gent perquè el votin, perquè la resta han estat al poder i no han repetit.
No, miri, dos detalls. Un, que a més nosaltres vam publicar al diari uns reportatges molt bons sobre l'atmosfera a Ripoll després, anys després dels atemptats. I reflectia, molta gent, de tots els colors, reflectia la sensació que el discurs dominant que havien fet els partits majoritaris allà, no?, era un discurs una mica de culpabilitzar-nos a nosaltres mateixos del que havien fet aquells nois. Home, no dubto que hauran tingut motius greuges i ressentiments, no?, perquè sempre és difícil, quan vens d'un altre lloc, amb una altra cultura, adaptar-te a una situació diferent amb la que te trobes gent que ja té la vida resolta i que tu, en canvi, t'has de buscar unes altres fórmules de supervivència. Però en qualsevol cas, evidentment, això no explica ni justifica que acabis matant dones, nens, gent gran, atropellant-nos a la Rambla. I recordo que amb aquest reportatge s'esmentava el malestar de molta gent de Ripoll, que deia, home, és que, escolta, els grans partits han fet aquí uns discursos que, dic, semblava que nosaltres fóssim els culpables de que aquests nois s'haguessin tornat bojos i haguessin fet el que han fet, no? Punt número 1. Punt número 2, amb aquesta mateixa direcció en relació a García Albiol. Miri, García Albiol va guanyar clarament les primeres eleccions municipals coincidint amb la inauguració del parc més gran de Badalona, que el va fer el Jordi, no recordo com es deia de cognom, l'últim alcalde socialista que va haver-hi en l'època en la que Badalona estava governada per l'esquerra i tal, no? Bueno, aquell parc, com si haguessin inaugurat, diguem-ne, una capsa de mistos al mig de la plaça central del poble, no? És a dir, el que preocupava la gent eren els conflictes de convivència que es produïen en una sèrie de barris, en un seguit de barris. I fixin-se com el que mana és el relat i el discurs que fas. Resulta que el senyor Albiol, quan va entrar en l'Ajuntament, va posar en marxa unes patrulles antipasteres, contra els pisos pasteres. És a dir, hi havia uns pisos o ocupats, o amb gent problemàtica que llançava la brossa per la finestra, que feia les seves necessitats a l'escala, etcètera, etcètera, i tal, no? I llavors hi havia una patrulla que anava tenint allà els veïns que es queixaven i tal, no? I ell anava el primer, ell es pujava allà amb la bandera, no?, i anava ell. Bueno, aquestes patrulles no les va inventar ell, existien abans, ja les havien fet a l'Ajuntament anterior, però no s'atrevien a dir-ho, perquè clar, et podien anomenar
políticament
racista, etcètera, etcètera. Sí, sí, llavors, aquí tenim una de les arrels de per què aquests discursos extrems i, evidentment, xenòfobs, i que no donarà solució, perquè jo recordo, em permetran que faci una petita confidència, recordo que una vegada, parlant amb un dels assessors de l'Albiol, va dir: aquests immigrants irregulars els tirarem al mar, els farem a la... Dic, bueno, no crec que passin de la platja, perquè evidentment no teniu competències, ni crec, i a més estaven governant així, perquè estem parlant de l'any 2012, 2013 i tal, és a dir, que és un discurs absolutament demagog, però que connecta, diguem-ne, amb aquesta incomoditat, incertesa, desassossegament de molta gent que pateix els aspectes negatius de la immigració.
Jordi Serra era l'alcalde socialista que estava...
Sí, Jordi Serra. Sí, estava morint l'altre dia. No, jo volia dir una cosa...
Hem d'acabar.
Només per García Albiol, una cosa que em sembla també rellevant. És que guany... Ara està clar que ha guanyat per tot, però és que ja en les anteriors eleccions guanyava... Això m'ho va dir l'excap de Convergència a Badalona. Diu, és que guanya a tots els districtes, o sigui, guanya a Llefià, a Artigues, a Bufalà, però és que guanya el centre també. Clar, això passa, Carles, tu ho coneixes, és que passa molt pocs llocs això. Barcelona, Colau té els seus districtes, Trias té els seus districtes, és que passa sempre així. A Badalona és que guanya a per tot, a tot Badalona. Això jo crec que és molt significatiu.
Senyors, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en, en aquesta postjornada. Avui amb el postre de la convocatòria d'eleccions pel proper 23 de juliol per part del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Això vol dir que ens continuarem veient.
Home, i tant, i tant. No en tingui cap dubte, perquè ara això anirà d'enquesta en enquesta pràcticament cada cap de setmana. Josep Maria Martí Rigau, moltíssimes gràcies.
Un plaer, gràcies.
Carles Castro, moltes gràcies. Si voleu saber, perquè avui un dels tuits, no sé si han estat el cas d'un dels tuits que ha generat més polèmica, reflexionant sobre les eleccions, ha estat el de Sor Lucía Caram, que ha atacat amb una beligerància que ens ha sorprès a Ada Colau i a Podem. No s'ha estat de res i podríem dir que la xarxa ha generat una certa perplexitat. Doncs hem parlat amb Sor Lucía Caram i tot seguit Marc Serra ens trasllada aquesta conversa. D'aquí 3 minuts.
Versió RAC 1.
Ser jugador de la selecció espanyola de futbol fa que tots els focus estiguin sobre teu. Però aquests focus no haurien d'estar només sobre nosaltres, sinó també sobre aquests joves que, juntament amb els seus pares i avis, segueixen fent del nostre país el país més bo del món. Aliments d'Espanya, el país més bo del món.
Gràcies, doctor. Desconnecto, que tinc una reunió de feina.
A Orange t'oferim el servei Orange Salut amb Mafre, per a tu i els teus empleats. I tot el que la teva empresa necessita per continuar creixent. Fibra, mòbil 5G+, centraleta... Impulsa el teu negoci amb Love Empresa. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
Aprofita ara la classe de prova gratuïta que ofereix profe.com i ajuda el teu fill a acabar el curs amb les millors notes. Amb classes particulars online adaptades als vostres horaris i sense moure-us de casa, gràcies a una metodologia provada, amb professors verificats i amb totes les assignatures disponibles de primària a batxillerat. I ara també amb nous cursos d'estiu per a primària i secundària. Entra ara a profe.com i reserva la teva classe gratis.
El que esperes que t'expliqui del meu viatge. He estat en una illa. El que t'explico realment.
M'he vist els peus a través de l'aigua i peixos de colors i la brisa i cignits i balears o canàries i amb ets online i un hotel de 4 estrelles i des de 326 euros. Si vols explicar-ho tu, Nautalia Viatges, que les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com, tot allò que realment importa.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Palamós.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Serà una Islàndia 100% mediterrani.
Amb peix fresc de primera qualitat, que d'aquí uns dies se celebra la Fira de la Gamba.
Iep, he sentit gamba de Palamós?
A mi apunteu-me, eh?
Home, porto el banyador i fem ruta de cales, eh?
Vindran Fel Feixedes, Guillem Albà, però també Carla Xuriguera, Pep Plaza i Marina Rossell.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia. Dia, amb Albert Om, en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Un programa que serà una festassa.
Us hi esperem, a entrada lliure. Obrim portes mitja hora abans.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Palamós i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona. I amb la col·laboració de Borges i Domini.cat. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Ja no és moment, sor Lucía, que ara amb el versió RAC1, però abans hem de parlar de Dieter Solin.
Sí, senyor, perquè ja sabeu que amb Dieter Solin podeu estalviar i a la vegada protegir la vostra roba i el planeta. És la marca catalana de detergents per rentar la roba i us ofereixen, per exemple, el Dieter Solin Mixto, que us permet rentar la roba amb aigua freda i barrejar roba blanca i de color. Sí, és molt pràctic.
Claro.
D'aquesta manera estalviareu electricitat, aigua i detergent. Els detergents de Dieter Solin us ajuden a estalviar i protegeixen la vostra roba i el planeta. Trobareu Dieter Solin al vostre supermercat.
El cafè és verí, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Doncs home, aquest matí més d'una i més de dos hem tingut que remirar el fil de Sor Lucía Cara.
Jo creia que era fake.
Perquè molts hem pensat que era fake.
Sí, jo creia que li havien entrat a la compte i algú li havia escrit el que comentarem a continuació, perquè jo no l'havia vist mai tan enfadada. Ara ho escoltarem, que hi ha una qüestió personal, però... I a més, he pensat, doncs potser ho ha escrit en calent, que això a vegades passa a Twitter, llavors ho esborres. No, no. Sí. Aquesta hora de la tarda, els que vulgueu consultar, sí, ho podreu llegir. Ha escrit uns quants tuits, els més contundents són dos que ataquen directament a Ada Colau i a Pablo Iglesias i a Podem. Sobre Colau, ha recuperat la fotografia on apareix vestida de vella maia, ha tornat a posar a Twitter, i la Sor Lucía Caram ja ha afegit el següent text. Ada regressa a casa y busca entre los trastos el vestido de abeja maya que nunca debiste abandonar. Això és el que ha dit Sor Lucía Caram sobre Ada Colau. Però la cosa no ha acabat aquí. Un parell de tuits més amunt ha carregat contra Pablo Iglesias. A Podemos se le rompió el plato y la vajilla. Que tome nota el emérito morado y abandone su cara de gruñón. Ahora sí, que se quede en su base. Fuera de ella no cuenta. Su pensamiento único no se impone. I, de fet, sobre Pablo Iglesias cauen algunes de les acusacions més contundents que escoltarem ara. Quan l'he trucat ja m'ha dit, sé per què em truques, estic enfadada.
Està enfadada.
M'ha dit, estic enfadada, però no em penso retractar i el que he escrit ha quedat escrit. Però li hem demanat explicacions...
Pues lo normal.
I, com a mínim, una miqueta de context sobre el que us acabem de...
Pues que digui la pura veritat.
Per començar, què passa, o què li passa, amb Ada Colau?
Deixa-la enronar.
Jo penso que l'Ada Colau, quan era activista social, va aconseguir engrescar a molta gent, que la van seguir, que ella tenia un discurs, després va dir que no es presentaria mai a les eleccions, després va presentar a la reelecció... Jo crec que l'Ada Colau ha defraudat a la gent. En tema d'habitatge ha sigut per mi una estafa. Les polítiques socials no han sigut lo que havia promès. I jo la veritat que he vist que Barcelona s'ha anat enfonsant cada cop més i l'he comentat precisament amb moltíssima gent que estan treballant en l'àmbit social i ja teníem ganes de que marxi d'una vegada per totes.
Doncs més clar no es pot dir. Ada Colau, una estafa... i que tots teníem ganes de que marxés. Ella ho explica també amb la seva experiència de persona que es dedica als àmbits socials a ajudar la gent.
I es queda ample, eh?
I li he dit, però escolta, és que m'has dit que és una estafa de Colau.
O sigui, el seu activisme ha sigut activisme per arribar on havia estat, i quan va arribar a la Casa Gran, pues, les seves polítiques van ser desastroses i la gent tenia ganes de que marxés. Jo no visc a Barcelona, però treballo en xarxa amb moltes entitats socials que estan treballant amb gent que està en una situació de carrer, amb gent que s'ho està passant malament, i ha sigut una estafa, com ha sigut una estafa també Podemos i tot un discurs que necessitaven un canvi, que necessitaven posar en el centre unes polítiques socials que afavoreixin la creació de llocs de treball, que la gent pugui sortir de la situació en la que es trobava, i la veritat, uns i altres s'han dedicat a la imposició d'un pensament únic, a dir bestieses, i en lloc de parlar dels problemes reals que tenia la gent, estan dedicats a, bueno, pues, a l'autobombo i a la crítica destructiva. Entonces, pues, si per los de Podemos el gran problema que ells tenen són els mitjans de comunicació i la dreta mediàtica, en lloc de fer una revisió i preguntar com estan fent les coses, lo mateix li ha passat a la Colau, entre ells s'han acabat dividint, i en aquest país lo que passa és que la dreta està molt ben organitzada i malauradament van guanyant terreny. Jo crec que aquesta gent els ha passat el que els havia passat a los de Ciudadanos. Van pujar com la espuma, s'ho van creure i han acabat com han acabat.
Ja veieu que no té pèls a la llengua, molt contundent contra Podemos i contra Ada Colau. Fins ara ha dit que era una estafa, però en el següent document va una miqueta més enllà i diu que Colau i Podem haurien de desaparèixer.
I a tota la gent, Pablo Iglesias era com un matrimoni indissoluble també amb l'Ada Colau, també tenien, bueno, pues, s'han acabat dividint entre ells i bueno, pues, s'han acabat com han acabat. I espero que acaben del tot, que desapareguin del, del, del panorama que tenim perquè, perquè han fet més mal que bé. Jo dic jo que estic en un banc d'aliments i treballant amb la gent, necessitem gent que treballi, que s'impliqui i que no tinguin tantes paraules per apoltronar-se on estan perquè han passat a millor vida i s'han oblidat de la gent.
Però la qüestió entenc que ve per aquí, que ve per aquí pel treball que ella fa.
Ara, escoltant a Sor Rocío Caram, te n'adones que ha quedat curt, vull dir, que ha quedat curt, vull dir que el tuit no expressava tota la beligerància que té...
Si hagués tingut més caràcter, segurament hagués pogut explicar més coses de les que està dient.
Que té amb Ada Colau i amb els comuns i Podem.
També he dit que vostè i Collboni, si surten escollits, que tenen una feinada, eh? Això també ho ha dit Ada Colau a Twitter, eh?
I aquestes coses que diu la senyora, en aquest cas, Sor Lucía, ho arribo a dir jo, i bueno, em diuen de tot, menys mal que ho diu una monja.
Bueno, Sor Lucía Caram diu que el que s'ha viscut a Barcelona fins ara només es pot qualificar de desastre.
Lo que sí és que li han donat per veure també de la mateixa medicina. Quan ella apareixia en la, en les manifestacions disfressada d'aquesta manera...